Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu? Ben trobats aquí a Herrera COPE Catalunya i Andorra des de les 12 i fins a la 1. I a partir de la 1 ens reconvertim en el programa de migdia a COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, avui acompanyada, com sempre, del Jorge Martínez a les vies de so i també de la resta de companys de la redacció d'informatius de la cadena COPE i d'Esports COPE per parlar-nos de tota l'actualitat del dia. Avui pararem, òbviament, del que està parlant tothom i del que està patint molta gent, que és de la Covid. El creixement dels contagis de Covid s'està accelerant a Catalunya i els experts ja ho atribueixen al fet de que hi ha més interacció social, però que també és degut a la irrupció de les subvariants BA4 i BA5 de la Omicron. No paren, com dèiem, d'augmentar els casos de Covid a Catalunya i avui en parlarem amb en Robert Guerri, que és el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. També li preguntaré sobre el tema de la ministra d'Àries, que ja ha parlat d'una possible obligatorietat de tornar a portar la mascareta a interiors. Però no cal esperar, eh? Jo crec que estaria bé que continuéssim portant la mascareta. Després d'això, parlarem de crítiques aquí. Doncs el Departament d'Ensenyament. Crítiques als anuncis d'educació sobre l'avançament escolar a ritme del Rèquiem de Mozart. Ja sabeu que el Rèquiem de Mozart descriu l'arribada del judici final. Què passa, doncs? El sector critica el fons i les formes del vídeo i avui la Yolanda Segura, que és la portaveu del Sindicat Majoritari d'Ensenyament d'USTEC, ens explicarà el per què no els hi ha agradat aquest vídeo a ritme del Rèquiem de Mozart. Però abans de començar i d'entrar en matèria, el que faig és saludar l'equip que està revolucionat. Esteu revolucionat, eh? Venim del cap de setmana,
no, tenim piles carregades. Volia fer un petit apunt a tot això que has comentat de la gent de la Covid.
Bon dia, senyor Lozada.
Vas al transport públic i les mascaretes en molts transports públics brillen per sa ausència.
Eh? Sí que sí.
Brillen per sa ausència.
Tant avions, trens de llargues distàncies i trens de curta distància.
Vostè sobretot ho diu pel tema dels turistes, que venen aquí, pels seus països ja no hi ha...
Efectivament, restricció.
Aquí encara és obligatori el transport públic, però ves un campi qui pugui, eh?
És al·lucinant.
Autòctons i els que venen de fora. Vull dir, molt de...
És al·lucinant.
Molta cura amb el tema de la mascareta.
I si no te la vols posar, no l'hagas por ti, hijo, aldo por los demás.
No, aviam. El transport públic és obligatori posar-se-la.
Que sí, que sí, és obligatori.
Vull dir, passa, és obligatori. Clar, com moltes vegades els transports públics no hi ha interventors, clar, que has de ser tu el que incompleix la llei a dir-li, escolti, per favor, posi la mascareta.
Sí, sí. Avui, mira, hi havia una família de 10 alemanys, padres, madres, hijos, tots sense mascareta. Tots, al meu costat. Els he mirat i els he dit...
I t'han dit hola.
És que com a alemany no parlo, cosa que me falta, li he dit, Achtung!
Achtung,
senyor Gil, bon dia també.
Bon dia, companys, bon dia.
Company d'Esports COPE, després ens explicarà com està el panorama, perquè
ja
crec
tornen,
que ja hi tornen, eh?
Ja hi tornen.
Bueno, ells no
ja han tornat.
Per això...
Nosaltres no ho deixem. No hem marxat. D'altres han tornat. Sigui precís, sisplau. Que li faré una Esperanza Aguirre.
Ja marxarà.
El senyor Carles Osada, el cap d'informatius d'aquesta casa, és un home molt seriós i té la informació rigorosa del temps hores d'ara. Senyor Osada, què ens espera?
Sí, doncs mira, un dia de calor intens arreu de Catalunya i deixar fogó al litoral. Alguns núvols aquest matí al Pirineu, que a la tarda deixaran ruixats, dispersos, poc importants, i temperatures d'estiu total, 33 graus a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona, 26 a Lleida, 24 a Andorra la Vella. La calor d'aquest dies, a partir del dimecres, marxarà i arribaran una mica de cels tapats i de pluja.
Molt bé, que serà ben rebuda. I el transport públic i el trànsit, incidències?
Mira, el transport públic, cap incidència. La xarxa viària, de nou, matí molt complicat a molts punts de les carreteres catalanes. Aneu prenent nota, B23, direcció Tarragona, 4 quilòmetres de retenció degut a un accident que hi ha hagut a primera hora entre dos camions i que de retruc afecta també l'autopista P7, direcció Tarragona, però l'embús que hi havia, que era considerable, d'uns 10 quilòmetres, ja ha quedat solventat. Ara només aquesta retenció, 4 quilòmetres, B23, direcció direcció Tarragona. Ara, si anem a l'autopista P7, comarques de Tarragona, a Montroig del Camp, hi ha un accident aquesta passada matinada d'un camió perdut càrrega. Encara està allí el camió, un carril tallat en direcció cap a la Comunitat Valenciana i un altre carril tallat també en direcció cap a Barcelona. Tenim també a l'autopista P7 un vehicle averiat a Sant Cugat, deixa cua també d'uns 2 quilòmetres en direcció cap a les comarques de Girona. A autovia A2 de Sant Feliu de Llobregat i a la C-17 també hi ha retencions intermitents direcció Barcelona i a la C-33 també direcció Barcelona, un carril tallat, 6 quilòmetres de cua, vehicle averiat, direcció cap a la capital catalana.
Comencem ben el dilluns.
Sí, el cap de setmana també ha sigut gloriós.
Ja. Bueno, i si parlem d'informació losada, també comencem malament, perquè...
Sí, comencem malament.
La mort d'aquest nen.
Sí, un tràgic succés d'aquest matí a la ciutat de Barcelona, un nen de 7 anys ha mort en caure pel cel obert d'un edifici al carrer Diputació, al carrer Diputació Corilla, un consell en Borrell, concretament. Els Mossos investiguen les causes d'aquest accident, però els primers indicis apunten que es tractaria precisament d'això, d'un accident d'aquesta criatura de 7 anys. És un edifici de pisos turístics, sembla ser, no està confirmat encara, les primeres investigacions apunten que seria un matrimoni estranger el que lamentablement han sofert aquest terrible accident amb la mort del seu fill de 7 anys. També comentarem al migdia la mala maror que hi ha entre els agents del Servei de Vigilància Marítima de la Guàrdia Civil per la manca, sobretot, d'informació, poca informació, sobre el possible buidatge de competències per passar-les als Mossos d'Esquadra. I és que, per exemple, aquest cap de setmana ja ha entrat en servei una tercera embarcació de la Policia Autonòmica a Vilanova. És el truc que s'uneix a les que hi ha els ports de Palamós i l'Ametlla de Mar. Els agents del Servei Marítim de la Guàrdia Civil estan amb la mosca darrere de l'orella perquè no acaben de veure clar aquest, com deia, buidatge de competències d'ells cap als Mossos. Ningú els ha explicat, eh?
Molt bé, senyor Losada, si hi ha alguna notícia d'última hora, sap que micros oberts, i si no, a partir de la una el torno a escoltar. Gràcies,
bé,
que vagi molt
programa,
bé.
Adéu.
Gràcies. Senyor Gil, han tornat de les vacances els jugadors de futbol.
Han tornat, i... els del Barça i els de l'Espanyol.
Imagino...
els del Girona tornen el dia 11.
Molt bé, imagino que el problema ara és la bàscula, he guanyat pes, haig de començar a córrer, això sí els hi costa.
Ara li faig 5 cèntims. Deixi'm, però, començar per una coseta de fa uns minuts.
Ah, sí,
i és que tenemos chico nuevo a l'oficina del Barça de bàsquet, que ha confirmat, el Barça de bàsquet, fa uns minuts, l'arribada, ja se sabia, però està confirmat pel club, l'arribada del base txec Tomas Satoranski, que signa contracte fins al 2026. Per tant, segona arribada confirmada per part del Futbol Club Barcelona després de la de Veselý. La tercera la coneixerem molt probablement dijous, quan el València de bàsquet renunci als drets de tanteig per Kalinic. Satoranski, jugador del Barça de bàsquet fins al 2026, continua movent peces la secció de bàsquet blaugrana, i la de futbol, ha engegat a rodar. Comença la temporada 22-23 pel Barça, comença la temporada 22-23 per l'Espanyol a Can Barça. Aquest matí, proves mèdiques i físiques, a les 7 de la tarda, primer entrenament sota les ordres de Xavi. Simplificant-ho molt, dels que havien de venir, ha arribat a més Ansu Fati, que ha retallat una setmana les seves vacances, i Riqui Puig, que estava en principi alliberat per Xavi per buscar aquí, però que s'ha presentat aquestes proves mèdiques i analítiques conjuntament amb 4 dels jugadors que el Barça ha tingut cedits aquesta última temporada, com són Collado, Trincao, Miralem Pjanic i Iñaki Peña, el porter. Recordem que els internacionals, en haver disputat Nations League i partits de compromisos FIFA, no estan obligats a tornar, tenen com a data de retorn el dia 11 de juliol. Entre aquests jugadors que han passat aquestes proves, que les estan passant, un Gerard Piqué, que afronta una temporada una mica particular en el seu sí. L'Espanyol també ha engegat. Dilluns i dimarts faran revisions mèdiques a la Corachan i test funcionals, és el que diu el club, a la ciutat esportiva Dani Jarque. No entrenaran fins demà a 6:45 de la tarda, sota les ordres de Diego Martínez. No s'han presentat avui amb permís ni Raúl de Tomás, ni Pol Lozano, ni Vadillo. Hi ha uns jugadors del filial blanc i blau que completen els disponibles de Diego Martínez. I és que l'Espanyol ha fet un munt de sortides, bàsicament tots els jugadors que acabaven contracte aquest 30 de juny, i només a dia d'avui ha fet 2 incorporacions, la de Joselu i la de Brian Olivan. Però al marge de tot això, avui a Esports Cope haurem de parlar d'un gran cap de setmana de l'esport espanyol, perquè 21 anys després el Mundial de Waterpolo masculí torna a ser nostre, Quin partidàs, quina final a nit a la piscina Isla Margarita de Budapest entre Espanya i Itàlia. Un partit que va respondre a tots els ítems que es pressuposen quan parles d'una Espanya-Itàlia de waterpolo, resol a la tanda de penals. Van haver de llançar 7 penals perquè al final els italians fallessin, els espanyols encertessin i 21 anys després conquestin per tercera vegada aquest campionat del món de waterpolo. Hi haurà protagonista als micròfons d'Esports Cope, com també analitzarem una altra fita històrica, la primera victòria de Carlos Sainz com a pilot de Fórmula 1, ahir a Silverstone, en una cursa on el pilot madrileny va haver de fer un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, saltant-se una mica les ordres d'equip quan li van dir que deixés una mica de cotxes perquè venia Leclerc per darrere i va dir stop inventing, no inventeu, va pitjar l'accelerador i va assolir aquesta seva primera victòria com a pilot de Fórmula 1. Tot això en una jornada on, a més, no hem de perdre de vista el tennis, perquè avui al torneig de Wimbledon juga Rafa Nadal i juga, sobretot, Paula Badosa. Passarem també pel Tour de França, encara que hi hagi jornada de descans. Repetir la notícia amb la qual hem obert aquest espai. Tomas Satoranski ja és jugador del Barça de bàsquet, signa fins al 30 de juny del 2026.
Escolti'm, tot això hi cabrà a l'informatiu de...
Si no hi cap, ho haurem de fer, a més de... El temps d'opinió, la tertúlia...
Mare meva. A quina hora comença tot plegat?
3 i 5 de la tarda, Joan Batllori al comandament.
Molt bé, senyor Gil, moltes gràcies, bona Adeu. Feina, qualsevol informació d'última hora, micros oberts, i nosaltres aquí un moment parlarem del que parla tothom i del que pateix molta gent, que és la Covid. No paren d'augmentar els casos de Covid a Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco
hola,
González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
semana, me acuerdo todos los días, ¿eh? Porque, bueno, a veces pongo una foto de la doctora Torrejón en la nevera y cada vez que la veo digo, ¡eche, no abran la puerta, eche, no abran la puerta de la nevera! Doctora Torrejón, que me acuerdo mucho de ti este fin de semana. Buenas tardes.
Ah, Inés, buenas tardes. Pero por algo bueno,
hombre,
por hacerme vudú.
No, no, buenísimo, porque he estado en Chipiona en la inauguración del Museo de Rocío. Y ahora mismo te acabo de enviar un par de fotos para que veas. Y,
gracias, bombón.
Y digo, mira.
Mi madre tenía una casa que ahora la tiene una de mis hermanas.
Lo
y
sé.
De Chipiona me la conozco de mi infancia.
Por eso.
Y pasar los veranos.
Me acordé de ti muchísimo. Y, sí. Oye, ¿cómo estaban los chiringuitos a reventar?
A tope.
Oh, la gente no hay un mañana. Aquí no piensa nadie en adelgazar.
No, aquí nadie. Y el pescadito frito, que te habrás comido tan bueno, con la cervecita bien fría.
Los choquitos,
en fin. Que no hay problema. Es decir, muchas veces pensamos, y esto viene un poco a hilarlo con el tema del sobrepeso, ¿no? Mucha gente piensa que eso no es posible hacerlo. En cuanto a mantener la pérdida de peso, no hay ningún problema en hacerlo. Y es más, nuestros pacientes que están perdiendo peso, uh-huh, le damos cauta para que cuando se dan unos días de vacaciones, cómo comportarse para decir, bueno, no voy a bajar, pero tampoco voy a subir. Me voy a quedar en el mismo peso porque son vacaciones y porque lo que tenemos que aprender es hacer eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco me viene a lo que yo quería comentar hoy a tus oyentes, y es, ¿por qué es bueno este momento de las vacaciones, este momento del verano? ¿Por qué es bueno para perder peso? En primer lugar, porque es cuando más tranquilo podemos estar. O sea, en este periodo del año, inclusive, aunque sea el mes que estamos todavía trabajando, imagínate, gente que trabaja en julio, pero que en agosto se va de vacaciones. Son meses donde siempre la carga de trabajo afloja un poquito, ¿no? En la mayor parte de los casos, habrá otros que no. Entonces, aflojar esa carga de trabajo significa que, bueno, no trabajo con tanta tensión, probablemente tengo un poquito más de tiempo para mí. ¿Mm? Y ese tiempo extra que tengo para mí me va a ayudar muchísimo para incorporar esos hábitos saludables que yo tengo que poner en mi vida para ir saliendo de esa situación que me condujo al sobrepeso y que ahora, cambiándola, me va a conducir a llegar a mi peso normal, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, fundamentalmente, este periodo de cambio donde, digamos, nos relajamos un poquito más en cuanto a las tensiones que tenemos, va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno porque luego, cuando me voy de vacaciones, voy a tener más tiempo. Mm. Voy a poder, por ejemplo, caminar. Voy a poder, de esta manera, ayudar a lo que es mejorar mis niveles de salud. Voy a aprender cómo hacer las cosas para mantenerme en el peso, como decía anteriormente, y esto me va a ayudar muchísimo a que cuando yo luego me incorpore otra vez a lo que es la pérdida de peso, yo sepa cómo tengo que afrontar el próximo verano, uh-huh, o las próximas navidades o el próximo obstáculo que tenga para saber qué tengo que hacer para mantenerme en el peso en el que estoy. Es decir, empezar un tratamiento, y mira, hoy mismo son tres personas, ¿no?, que han tomado la decisión de empezar a perder peso justo ahora, a partir de esta semana. Desde mi punto de vista, es un momento fantástico, es un momento idóneo, porque cuando, y si me permite la expresión, le echamos bemoles, ¿no? No somos valientes, ¿no?, y nos atrevemos a hacerlo en este periodo, eso habla muy a favor de que el resultado que consigamos, casi con toda seguridad, lo vamos a mantener en el tiempo. Entonces, yo animo a todas aquellas personas que lo están pensando, que le están dando vuelta, que dicen que sí, que dicen que no, vengan a nuestro centro, infórmense con nosotros. Se darán cuenta de que nosotros les facilitamos muchísimo el camino. Somos un compañero de viaje que le quitamos de la mochila mucha parte de esfuerzo que hay que hacer. Y luego recordar una cosa, que nosotros no cerramos en los meses de verano. Es decir,
¿verdad?,
estamos ahí presentes para seguir ayudando a nuestros pacientes.
Pues así nos gusta. Y si queréis tener el teléfono de la doctora Torrejón, os lo doy, el 93-414-3631, Centro Médico Estético Starbene, calle Muntaner 252 principal, y no os perdáis el podcast de esta semana con un experto, Javier Butragueño, que nos habla de ejercicio físico en personas con obesidad. Doctora Torrejón,
nos vemos.
Un beso.
Abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El El creixement dels contagis de Covid s'accelera a Catalunya i els experts ho atribueixen al fet que hi ha més interacció social, però també a la irrupció de les subvariants BA4 i BA5 d'Omicron. Avui volem parlar amb el doctor Robert Guerri, que és el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor Guerri, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Montse? Molt bon dia, com estàs?
Està passant alguna cosa que no es preveia amb el tema de la Covid, aquest augment de casos, doctor Guerri?
Aviam, home, preveure-ho, realment ningú no ho preveia o no volia veure-ho, però estava clar que si, i això s'havia comentat ja, que si alguna de les noves variants que anaven apareixent i que podien aparèixer, com de fet ha passat, escapava d'alguna manera la vacuna i era més transmissible, que s'han donat aquestes dues condicions, doncs veurem un increment de casos. I és exactament el que estem veient.
Hi ha doctors que treuen ferro a una possible setena onada. Hi ha d'altres que en parlen de que la tenim aquí. En què ens hem de quedar, doctor?
Home, jo crec, aviam, estem a la setena onada. Jo crec que el problema és el concepte, no? Jo crec que és una onada diferent a les onades que hem estat vivint en aquests últims 2 anys i mig. Però si hem de parlar d'onada, tant a nivell comunitari com a nivell hospitalari, es pot parlar que estem en una onada. Ja dic, amb els matisos de que és diferent en tot el que hem viscut fins ara.
És a dir, que hi ha molt contagi, però afortunadament, doctor, la gent pateix un Covid molt diferent del del principi de la pandèmia.
Sí, no té absolutament res a veure. I a més, des d'un punt de vista clínic, les diferències són molt significatives. El que passa, i de fet això és el punt en el que estem, és que amb les persones que definim com a vulnerables, que són persones grans, persones no vacunades o persones amb algun tipus de tractament immunosupressor, no? Quimioteràpies o altres tipus de tractaments, doncs en aquestes persones la infecció pot continuar a ser greu i de fet és el que ens preocupa ara i és el que estem veient a l'hospital, bàsicament.
Clar, perquè la malaltia continua sent lleu, doctor, però la probabilitat de reinfectar-se és elevada. De fet, no conec ningú que no tingui algú al costat que estigui tornant a passar la Covid per segona o per tercera vegada, fins i tot.
Sí, no, de fet, precisament això és el que està passant, no? El virus que està circulant ara, tot i que continua sent, evidentment, un coronavirus i és el mateix, diguem, virus, però ha canviat tant, sobretot a nivell d'algunes de les proteïnes de superfície, que el propi sistema immunitari ja no el reconeix com el mateix, no? I, per tant, això fa que s'escapi a l'efecte de la vacuna i, si l'has passat, fins i tot el puguis tornar a passar. De totes maneres, val a dir que la vacuna continua sent eficaç en protegir les formes greus de la infecció. És a dir, aquelles pneumònies virals greus que veiem al principi, això no ho veiem de forma generalitzada com estàvem veient. No? Ara el quadre és un quadre més semblant a un quadre gripal que no pas a una pneumònia viral com veien, ja dic, fa uns mesos.
La gran majoria, doctor Guerri, dels catalans porten dues dosis, però només un 50% dels que es podrien vacunar s'han posat la tercera. Què ha passat amb això?
Sí, jo crec que això aquí hem basat una mica i això ha sigut un problema. Miri, en el moment en el que... És veritat que després de les dosis de reforç temps després es perd la immunitat, però en el moment inicial i durant els següents mesos es recupera molta immunitat i fins i tot aquesta immunitat protegeix fins i tot enfront aquestes variants noves que estan circulant. Per tant, jo crec que qui no s'hagi posat la tercera dosi hauria de fer els passos per posar-la perquè és una forma efectiva, com a mínim, de dificultar la gran transmissió que hi ha en aquest moment.
Escoltàvem aquest cap de setmana que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha demanat prudència i ha recomanat l'ús de la mascareta davant l'augment que s'està registrant de casos arreu d'Espanya i es plantegen fins i tot tornar a imposar la mascareta obligatòria a interiors. Això seria una bona mesura, ho dic, doctor, perquè els que fem servir el transport públic o agafem avions estem veient, desgraciadament, que hi ha gent que no la porta posada i s'ha de recordar que és obligatori dur-la en un transport públic. Al final acabarem tots amb mascareta sí o sí a interiors, com mesos enrere.
És que tal com estan anant les coses i amb la gran quantitat de circulació viral que hi ha en aquest moment, jo crec que aquesta mà és una mesura que és de sentit comú. Entrar en un interior ple de gent i estar sense mascareta és un risc. És un risc potser no per un mateix, però sí que és un risc si un control d'infecció per persones vulnerables que puguin estar al teu voltant. Per tant, jo crec que això hauria de ser, ja dic, de sentit comú i per protecció sobretot a les persones més vulnerables. No sé si ha de ser obligatori. Jo crec que això d'aquesta esperar que el govern digui què podem fer i què no podem fer, la veritat és que no hi estic gaire d'acord, però jo crec que hem de ser conscients de que el virus continua circulant i una barrera, una més, és també posar-se la mascareta.
Doctor, què han de fer aquelles persones que ara mateix ens estiguin escoltant i que tinguin algú al voltant que està passant de nou la Covid o que fins i tot ells mateixos l'estan passant? Ens hem de quedar a casa, tranquils, la baixa, què hem de fer?
Miri, si un pot fer-ho de quedar-se a casa, minimitzar les interaccions i esperar que passi, això és l'ideal. El que passa és que tal com estan les coses ara, potser no és possible o les coses no permeten. Si això no és possible, posar-se una mascareta d'altra protecció, intentar evitar el contacte estret amb persones, sobretot vulnerables, però com que no sabem, en general, evitar el contacte estret i intentar d'alguna manera protegir els altres sabent que un és portador en aquell moment de la infecció.
La responsabilitat davant de tot. Bueno, segurament en continuarem parlant, doctor Guerri, perquè ara comença l'època de més interacció de l'any, que és a l'estiu. Bueno, vam començar ja amb la Revetlla de Sant Joan, però ara juliol, juny, juliol, agost, són mesos de moviment. Esperem, aviam què és el que passa, tocarem fusta, i sobretot responsabilitat de cadascun. I sobretot la importància d'aquesta tercera vacuna, i la quarta, si arriba, que ja han dit que començarà per als més grans de 80 anys. Doctor Guerri, li agraeixo molt, com sempre, que hagi estat amb nosaltres. Sí que està en plena feina, no el vull molestar més. És el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Gràcies, bona feina i toquem fusta entre tots. Gràcies, doctor.
Montse, moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Gràcies.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Campanya del Departament d'Educació per anunciar l'avançament del calendari escolar a ritme de Requiem de Mozart ha desfermat crítiques a la xarxa, però també entre els sindicats educatius i part del sector. S'han fet tres anuncis, un per cada etapa educativa, en què recreen escenes d'alumnes que tornen a l'escola després de les vacances d'estiu i, sobretot, l'emoció aquella de dir que bé, no?, poder trobar-nos abans del temps. Bueno, la campanya, com deia, ha indignat bona part del sector i l'USTEC, el sindicat majoritari, critica tant el fons i com les formes dels vídeos en veu de la seva portaveu, que és la Yolanda Segura, i que avui tenim amb nosaltres. Senyora Segura, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Requiem de Mozart anunciar l'avançament del retorn a l'escola. Què en pensa? Què en penseu des de l'USTEC?
Doncs mira, que s'han descuidat alguns ítems, com per exemple seria doncs que bé que ens tornem a retrobar per socarrar-nos junts en els centres, dintre dels centres, el que bé que ens tornem a trobar per patir un altre cop la manca de recursos i estar desatesos perquè no sabrem què fer a les tardes de setembre, que falta monitoratge, etcètera, etcètera. La veritat és que és molt simptomàtic que haguin de fer una campanya publicitària de la manera que l'han fet per defensar una mesura, és simptomàtic, vull dir, una mesura que ja saben que no compten amb l'aprovació, no?, de la comunitat educativa. De fet, té a tota la comunitat educativa en contra d'aquesta mesura, i l'únic que se'ls acut és la meravellosa idea de fer aquesta campanya publicitària, a més amb una música que convida a enterrament, no?
Clar, és el dia de l'arribada del judici final, no?
Mare de Déu, això és dir que, bueno, que l'escola, el sistema educatiu, està arribant al seu final. La veritat és que és bastant trist i que s'ho facin mirar, estan buscant alguns altres publicistes, perquè aquí l'han passat bastant.
Estem parlant d'uns diners que s'han gastat per fer aquesta campanya, quan els sindicats, Iolanda, porteu anys demanant més recursos per l'educació.
Això és un altre punt vergonyós, no?, i que clama al cel. Estem dient que no hi ha diners, i en canvi han pogut tenir diners per invertir-los en fer aquesta campanya publicitària indecent, i la veritat és que indigna sobremanera, i això és una clama al cel. I és una cosa que jo crec que la veu tothom, i tothom ha criticat, doncs, aquesta manera de procedir. El missatge que ens dona aquest Departament d'Educació és que l'escola no és publicitat, no? L'escola és una campanya de màrqueting, i les propostes del conseller també són part d'aquesta campanya de màrqueting, i no estan pensades, doncs, per cobrir realment les necessitats que tenim en els centres educatius. Mm-hmm. La veritat és que això ja s'ho hauríem de fer mirar, i clar, no ho sé, l'hauríem ja de demanar, diguéssim, a nivell de país, la dimissió de tot el Departament d'Educació en ple.
Doncs no hi ha manera, perquè vosaltres porteu mesos de conflicte obert entre la conselleria i els sindicats educatius, i d'aquests 9 dies de vaga totals o parcials als centres escolars, i no hi ha manera. De totes formes, també aquesta polèmica del Rèquiem ha arribat al Parlament, i fins i tot la diputada socialista, l'Esther Niubó, li va demanar una ratificació al conseller d'Educació, el senyor Cambray, que, per cert, no s'hi ha pronunciat, no?
No, és que el senyor Cambray té aquesta estratègia. Ell diu, bueno, li plouen, diguéssim, cletes per tot arreu, i clatellots, però ell ho aguanta estoicament i diu, ja passarà. A les preguntes que se li han fet moltes vegades, diu, bueno, i què passarà al setembre si teniu problemes de gestió, no? Hi ha problemes, teniu les direccions en contra, teniu tota la comunitat educativa en contra, sembla ser que no hi haurà personal per cobrir les tardes del setembre, serà un caos, i ell diu, bueno, ja arribarà octubre. O sigui, aquesta és la resposta d'un conseller d'educació que ha de gestionar l'educació d'aquest país, de veritat. Bueno, jo, sincerament, penso que aquí ara la responsabilitat ja és del govern de la Generalitat, i ens informa i ens diu, no?, quin tipus de govern tenim. Si un govern no és prou responsable com per posar algú al capdavant d'educació, que és un pilar bàsic de la societat, que sigui competent i que estigui fent, doncs, mirant per l'educació del país, millorar-la i posant els recursos necessaris, i tenir la comunitat educativa, doncs, més, diguéssim, en pau, no? Doncs, mantenir això, la veritat és que és bastant decebedor i diu molt de la política que està portant, doncs, els que tenim al Parlament.
El que està clar és que aquesta campanya ha posat més llenya al foc, i justament amb aquests vídeos propagandístics sobre el calendari escolar, amb una èpica exagerada, com si el curs escolar fos la panacea mundial i tornar abans a les escoles fos, bueno, allò de que bien, encontrarnos antes i tal, però clar, no es parla d'allò que deies tu, no?, que farem per les tardes, que seria el tema. Exacte. Més dient, sobretot pels pares i les mares i els avis que es fan càrrec dels nens i les nenes. Iolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat USTEC majoritari, en el qual hem parlat amb tu sobre aquest fons i formes dels vídeos sobre aquesta nova tornada al col·legi. Iolanda Segura, que vagi molt bé. Gràcies, i a continuar amb la lluita. En continuem parlant.
Doncs moltes gràcies, i espero, doncs, que puguem aconseguir alguna cosa i que hi hagi una responsabilitat per part del govern ja, de la Generalitat, per resolventar el conflicte.
Doncs aquí hi serem per donar ressò. Gràcies, Iolanda.
A vosaltres.
Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un reciente reciente informe de la Organización Mundial de la Salud pone el énfasis en el importante papel que juega la prevención y el cuidado de la cavidad bucal en una buena salud general y la estrecha relación existente con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, entre otras. Hoy hablamos con la doctora Vanessa Blanc, que es responsable de investigación translacional y desarrollo de Dentite Research Center. Doctora Blanc, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué información y premisas básicas recoge esta declaración de la OMS respecto a la salud bucal de la población?
Ciertamente la salud bucal ha sido descuidada durante mucho tiempo en la Agenda Mundial de Salud. Y en este sentido, esta resolución de la OMS abre una prometedora ventana de oportunidad para mejorar la promoción de la salud bucodental y para abordar las necesidades de las personas que están afectadas por enfermedades bucodentales.
Doctora, bajo esa afirmación, ¿cómo nos impacta la falta de salud bucal?
Bueno, una mala salud bucal impacta en nuestra calidad de vida y también en el envejecimiento saludable. Es una causa frecuente de neumonía en las personas de avanzada edad y un factor clave que contribuye a las condiciones generales, tanto de salud física como mental. Y además he observado que hay una asociación particular de las patologías periodontales con diversas enfermedades sistémicas.
Por tanto, doctora, las patologías orales que pueden tener impacto en nuestra salud general, ¿no?
Bueno, claro, dependiendo de la patología oral, desde luego que sí, puede existir una repercusión en ciertas patologías que ocurren en el resto de nuestro cuerpo. La periodontitis es un ejemplo de ello. Es una enfermedad que afecta a los tejidos que soportan nuestros dientes y que se ha asociado a diversas enfermedades como las patologías cardiovasculares o bien la diabetes. La falta de higiene oral hace que la placa dental se nos acumule sobre nuestros dientes y eso causa inflamación en las encías. Y es esta inflamación y las bacterias patógenas de nuestra boca las que pueden diseminarse al resto de nuestro cuerpo vía sangre, vía sistema circulatorio. Y eso es lo que agrava las patologías sistémicas que ya tengamos.
Así es decir, doctora, en este sentido, la importancia grandísima que tiene la prevención.
Es clave, es capital, es muy importante y así también lo recoge esta resolución de la OMS. Hay que hacer promoción de la salud bucal en las familias, en los colegios, en nuestros lugares de trabajo y siempre tiene que estar capitaneada por los sistemas de atención primaria de salud. Tenemos que pensar que hay más de 3.500 millones de personas en el mundo con enfermedades bucodentales que no están tratadas y la mayoría de estas enfermedades son prevenibles porque se asocian a factores de riesgo que los podemos modificar. Por ejemplo, el consumo de azúcar, tabaco, alcohol y una higiene bucal deficiente. Si todo esto lo mejoramos porque está en nuestras manos, seguro que mejorará tanto nuestra salud bucal como nuestra salud general y, por tanto, nuestra calidad de vida.
En relación con las enfermedades respiratorias y, en concreto, con COVID-19, ¿qué papel juega la boca?
Pues respecto al SARS-CoV-2, que sabemos que es el virus causante de la COVID-19, en la boca, en las glándulas salivales y en la orofaringe, este virus se replica masivamente. Estas zonas de nuestra boca son un reservorio muy importante del virus, de tal manera que posteriormente lo que hace es bajar e infectar otras partes de nuestro cuerpo, principalmente los pulmones. De ahí la importancia de mantener una higiene bucal estricta durante la COVID o durante cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa respiratoria. Además, sabemos que recientes estudios han sido publicados en revistas científicas de alto impacto, nos muestran cómo algunos colutorios, los que contienen el cloruro de cetilpiridinio al 0,07%, pueden ayudarnos, podría ser una herramienta más para luchar contra esta infección, puesto que el CPC es capaz de inactivar al SARS-CoV-2 en la boca de pacientes COVID-19. Y entonces lo que ocurre es que este virus pierde su capacidad infecciosa.
Interesantísimo, doctora. Hemos empezado hablando de ese reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, que pone ese énfasis en el importante papel que juega la prevención y el cuidado de la cavidad bucal en una buena salud general y la estrecha relación existente con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, entre otras. Doctora Vanessa Blanc, responsable de investigación translacional y desarrollo de Dentite Research Center. Muchísimas gracias y recuerden, la salud es lo más importante.
Muchas gracias, un placer, buenos días.
Estem a punt d'arribar a la una del migdia, moment de les notícies a la cadena COPE, però antes, segurament que tienes hambre, ¿verdad?, por las horas que son. Mira, pues te voy a recomendar el restaurante La Salut, que está en la calle Sant Jaume 78 de Parets del Vallès. Te va a ofrecer una experiencia gastronómica con platos de estilo tradicional y otros de cocina moderna, con varios comedores y terraza importantísimo al aire libre porque es ideal para bodas, celebraciones o reuniones de empresa. El restaurante La Salut, recordemos, está en la calle Sant Jaume 78 en Parets del Vallès. ¿Quieres su teléfono? Pues llámalos al 627-62-8214, 627-628214. Y nuestro querido amigo Emilio te va a atender amablemente. I el que dèiem, arriba a la una, notícies a la cadena COPE i d'aquí un moment tornem reconvertits en migdia COPE, Catalunya i Andorra. No marxis perquè tenim molta informació en aquest primer dia de la setmana, aquest dilluns 4 de juliol. Fins ara mateix.